Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A les acaballes del segle XIX, gairebé 200 anys després de la fi de la dominació catalano-aragonesa a l'illa de Sardenya, a la vila de l'Alguer es podien apreciar els vincles lingüístics i culturals amb els països catalans. A partir de la contribució de Víctor Balaguer i Eduard Toda, que van divulgar el mite d'aquell reducte aïllat de la pàtria catalana, vestigi d'un imperi perdut, les relacions de l'Alguer amb els països catalans es van intensificar. Després d'un parèntesi marcat per l'ascens del feixisme i la guerra, aquests contactes a una banda i l'altra de la Mediterrània es van reprendre a partir dels anys 50 en una mostra clara de resiliència. L'Alguer, anomenada la Barceloneta de la Sardenya, havia nascut com a ciutat catalana. Però després de la unificació italiana, la distància física i mental entre la Catalunya de la Renaixença i l'Alguer era molt gran. Manuel Milà i Fontanals havia estat el primer de recordar l'existència de l'Alguer des de les pàgines de la Renaixença. Poc després, els viatges de Toda a l'illa i la seva tasca divulgadora afegiria una dimensió política al que havia començat sent simplement un interès cultural. A l'Alguer va passar a formar part de l'imaginari nacional català, fins i tot donant-li més importància de la que realment tenia. A inicis del segle XX, intel·lectuals com Ramon Clavellet o Joan Pais escrivien poesies en alguerès i van formar part de la primera agrupació catalanista de Sardenya, la Palma Vera, creada el 1906. El feixisme va intentar diluir la identitat catalanoparlant de l'Alguer mitjançant la colonització interna, traslladant famílies senceres vingudes de Ferrara a una nova ciutat situada a només 10 quilòmetres, Fertília. Però aquest projecte realment no va reeixir. Durant la postguerra es van reprendre uns lligams interromputs durant algunes dècades. Alguns casos van ser iniciatives simbòliques, desproveïdes d'un sentit reivindicatiu que pogués incomodar el franquisme, però malgrat tot van ser actes de resistència cultural en un context força difícil. Molt més ambiciós en els plantejaments, la figura més important del catalanisme algarès al llarg dels anys 50 i 60 seria la de l'arquitecte Antoni Simón Mossa, que també va contribuir a forjar la imatge turística i mediterrània de la ciutat. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Parlem de l'Alguer, però del redescobriment de l'Alguer, que és una cosa bastant ridícula, el concepte de redescobriment d'una cosa que hi ha sigut sempre, no? Però que realment l'Alguer, un cop es perd aquest imperi catalano-aragonès, dona la sensació que queda en l'oblit dels problemes i de la visió que tenien els catalans del món.
Sí, sí, el que és molt bonic de la història, el que realment la fa fascinant, i el que de vegades fa que la gent et digui, escolta, m'ha agradat això, m'ha agradat allò, és perquè a vegades sembla un conte, no? És a dir, de cop i volta hi ha un grup de catalans amb els quals són repoblats per Pere el Cerimoniós, amb el qual els porta allà, i en aquest període es queden amb aquella ciutat, creent durant els segles,
Sí, sí.
Van vivint, van tenint la seva idioma, la seva llengua, la seva cultura, i de cop i volta queden dins de la Renaixença com una cosa mítica que existeix, no? Sembla una mica allò del Preste Joan, no?
Vés
a saber on està aquesta ciutat.
És l'Atlàntida allà.
I de cop i volta hi ha una persona amb la qual diu, fem-ho de forma rigorosa, que és el Milà i Fontanals, però sobretot l'Eduard Toda. Va allà, ho analitza, ho estudia, això es coneix, quins intel·lectuals tan grans va crear la Renaixença, encara en són fills, absolutament fills, i tot això, bueno, després hi va l'Eduard Toda, com deia, de que ho estudia. Bueno, tot això queda d'una forma molt diluïda, tots, bueno, d'alguna forma i una altra hem estat a l'Alguer. Jo recordo la vegada que vaig estar a l'Alguer amb els anys encara de finals del franquisme, diguem, aquella persecució de la llengua, allí trobava una certa normalitat. Recordo una senyora que parlant va dir, ara a l'Alguer la gent parla tothom parla embastardit, no se m'ha oblidat mai a la vida.
Embastardit.
Embastardit, eh? I em va agradar molt l'expressió. Després, sempre la gent hi ha anat, la gent ha fet turisme, però és un lloc preciós, extraordinari, però tot això necessita profunditat, rigor, recerca i anàlisi. I això és el que, és, això és el que et permet després explicar de, com un conte, com això, com allò. Però darrere hi ha algú que ha picat pedra, però pedra tan forta com les muralles de l'Alguer. I això et permet, digue, veure aquesta evolució d'aquesta ciutat catalana dins de Sardenya, doncs, amb aquesta profunditat.
El picador de pedra, en aquest cas, és el...
El picapedrer,
sí, sí. És el doctor Marcel Farinelli, doctor en història per la Pompeu Fabra i autor de diversos llibres, en citarem alguns adients, diguéssim, a la conversa d'avui, El feixisme a l'Alguer, Història de l'Alguer i Antoni Simón Mossa, l'Alguer i Sardenya durant el franquisme. Doctor Farinelli, contents de tornar-lo a veure, ho estàvem comentant a l'entrada, sí, sí. Fa 10 anys que ens havia... o 9, 9 o 10 anys que havia vingut al programa anteriorment, sí.
Sí, fa molt de temps i bé, regreso encara per haver-me donat la possibilitat.
Així, no, molt contents.
Actualitzarem la informació
de
fa 10 anys.
I tant, perquè aleshores vam parlar de l'arrencada del Alguer, del naixement, sí. I ara parlarem d'un moment diferent, molt, molt més proper als nostres dies. Va desaparèixer l'Alguer? Òbviament no, però què és el que va passar? Perquè quedés com una... realment molt aïllat. No només pel fet d'una illa, sinó que fos realment un fenomen molt particular d'un lloc llunyà per la mentalitat catalanocèntrica, diguéssim. Què és el que va passar?
Breument, després de la Guerra de Successió, allò es va trencar com el vincle administratiu entre l'illa de Sardenya, tot l'illa de Sardenya, i la resta de la Corona d'Aragó. I per això l'Alguer va quedar allà com un petit reducte en què encara la llengua va sobreviure. I va sobreviure fins a l'arribada del Toda, que són ja quasi 200 anys després,
50
anys després. Perquè va sobreviure? Bé, el fet que sigui una ciutat emmurallada i una ciutat amb un cert rang, un cert rol dintre del regne de Sardenya, explica bastantes coses. Rivalitat amb la ciutat del costat, que és la capital del nord, també, doncs una identitat peculiar pròpia. Però hi ha elements que estic descobrint ara mateix. És connexió. Existeix una connexió comercial. Això és increïble. Durant el 1700 hi ha una trentena, 30 o 40 embarcacions, 1760-64, que viatgen entre Sardenya, no només el port principal que és Cagliari, són tots els ports, sí, i Barcelona. Hi ha un comerç de froment, hi ha un comerç de pell, de formatge, i això és una base, això explica una mica el contacte.
El lligam comercial, els comerciants són, històricament, han sigut els grans traductors i les persones que més han parlat. Sí. Clar, si tu parles el mateix idioma de qui travesses el mar i te'ls trobes davant, és un excel·lent incentiu comercial, el poder entendre's amb el del costat. Per tant, és fàcil d'entendre que pels algueresos i per els catalans aquesta relació comercial era molt còmoda, no? I podia funcionar molt bé.
Sí, pel mig hi havia molts genovesos, però igualment és obvi que hi havia un contacte lingüístic. Vull dir, el contacte no es va trencar del tot, potser durant el període napoleònic allò sí que va ser difícil navegar.
No es podia travessar, sí, fàcilment.
Però vull dir que sí que va continuar.
I tot el bloqueig britànic, clar, a l'època napoleònica.
No, i els perills de la mar Mediterrània pels comerciants.
No, i per la navegació, depèn de períodes.
Sí, sí, era molt complicat. Però a part d'això, que de fet li passava a tota Europa, vull dir que tampoc no era una qüestió purament de la relacions entre Sardenya i Catalunya, sinó en general, s'entenia. Així s'entén també que aquest oblit, aquesta desaparició de la ment dels catalans, fos més sobtada quan a mitjans del segle XIX hi ha una sèrie d'intel·lectuals que comencen a pensar que ens hem de recordar d'aquella gent que suposo que existeixen, que no ho saben.
Que són allà. Sí. És els cercles de la Renaixença que comencen a... Clar. La notícia de l'existència de l'Alguer mai va desaparèixer del tot en aquests cercles culturats. Llavors hi ha un interès, hi ha un primer viatge d'un arqueòleg que... Això és interessant, ha d'estudiar els talaiots de Mallorca en connexió amb els nuracs que és una civil, l'oràgica és una civilització,
o sigui, sarda. Aquestes restes prehistòriques, exactament, de talaiots i navetes, sí, de Mallorca o de Menorca.
Exactament. De Menorca també, sí.
I hi ha la proximitat amb els, com has dit?
Nuracs.
Nuracs.
Civilitat nuràgica. Mm. No sé si està molt acceptada per la...
Per l'acadèmia, diguéssim.
Catalans, però és com
es diu. Sí.
I tenen similituds?
Tenen una mica de similitud. Imagino, són una espècie de torre còniques, fetes amb pedres de, sense malta, sense ciment entre ells, i formen una espècie de fortificació. Mm. Així. N'hi ha més de 7.000 a Sardenya. És el lloc on més n'hi ha, és l'únic lloc on hi ha el Mediterrani, però aquesta civilització megalítica és com Malta, el sud de Còrsega, també. Sí. Llavors, és per estudiar aquesta, aquesta realitat, que el primer, diguem, català de que tenim notícia, arriba l'Alguer i porta la notícia de que hi ha algú que escriu en català. Es posa en contacte, diguem, entre la Renaixença i aquests intel·lectuals de l'Alguer. Estem parlant de professor d'escola secundària, que llavors és el nivell màxim que pots tenir. A l'Alguer no hi ha una universitat.
Sí, un institut, diguem-li, que volen d'un institut.
Un institut,
sí.
Això suposo que és un xoc per als intel·lectuals de la Renaixença. No sé si seria un xoc pels intel·lectuals de l'Alguer, aquest redescobriment. Va ser un redescobriment o només va ser un descobriment per part dels catalans versus l'Alguer, però pels algueresos l'existència de Catalunya i el que era, doncs ja ho tenien apamat.
Sí, perquè els algaresos sí que saben que parlen un idioma diferent de la resta de l'illa. Mm. Llavors sí que saben les seves... Que venen d'allà, que el seu origen és aquell. Però va tenir un gran impacte, perquè penseu que dintre de l'Itàlia, Sardenya és la perifèria, l'Alguer és una petita... No és un poble petit, però sempre una ciutat de província petita. Arriben uns intel·lectuals de l'altra banda del mar i et donen tanta importància i pots escriure en una llengua que a Itàlia no està acceptada, i això és la importància del seu primer contacte.
Clar. Devia ser també un xoc i una meravella al mateix temps, un xoc de que ens tornen a fer cas i al mateix... Clar, i al mateix temps això...
Sí, és com si a Orà, que hi van anar tants menorquins i tants mallorquins, hi hagués hagut continuïtat lingüística, clar, i ara diguéssim, hi ha una comunitat, això ha anat desapareixent bastant, el Camoïs ho era, no?, de Menorca, que una comunitat lingüística que parla en català a Algèria, això ha desaparegut, però seria un impacte brutal, no?
Aquesta mateixa sensació.
Sí.
Aquests contactes són purament d'aquests tres o quatre intel·lectuals, o comença a generar-se un cert corrent, òbviament moderat, però un cert corrent de coneixement mutu?
Sí, són contactes epistolars al principi. Mm. Sobretot és un professor, Josep Franc, de l'Alguer, amb Milà i Fontanals, aquesta és la base, i després pres una mica s'amplia amb l'arribada després d'Eduard Toda, que serà el que farà el gran llibre per divulgar l'Alguer. I són sempre la part alta de la societat, naturalment.
Clar.
Cap al 1900 ja veurem uns intel·lectuals més de classe, una mica més humil. Okay? No tan de classe alta, elitistes. Clar. I de fet comencen també a fer... poesia en català, i també comencen a recollir tradicions populars, que això és allò que interessa molt en el cercles de la Renaixença, perquè on es veu el contacte, la continuïtat cultural entre l'Alguer
i
països catalans. Mm.
Eduard Toda és un personatge fascinant per si mateix. Li hem dedicat a algun programa i és una persona que realment val molt la pena de...
Home, és el primer egiptòleg de l'estat espanyol, reconegut.
Sí, però té moltes coses, eh? Un home que participa, per exemple, com a diplomàtic amb la desfeta de 1898, al costat, és l'únic que parla anglès de la delegació espanyola, per exemple. Vull dir que és tot un personatge. Va ser, si no recordo malament, cònsol o vicecònsol, no ho sabria dir, a Xangai. Té de tot. Recuperes Cornelbou, vull dir que és el president del patronat de Santes Creus, etcètera.
De Poblet.
De Poblet, tens raó. Déu-n'hi-do, o sigui, un personatge... Què coi va anar a fer a Sardenya? Vull dir, perquè, clar, estem parlant d'un home que realment no ens estranya, perquè sabent la trajectòria del personatge, però és curiós, no?,
que acabi
a Sardenya.
A Sardenya.
No?
Bé, sí, perquè era un viatger professionista.
Sí.
Gran, molt hàbil en divulgar tot el que coneixia. Va a Sardenya amb una missió. una missió que entra dintre d'aquesta construcció de l'espai nacional o reconstrucció de l'espai nacional català, i és una missió per anar a trobar, individuar i portar cap a casa eventualment documentació, proves, documentació sobretot dels, del període catalano-aragonès. Perquè tot Sardenya, sobretot l'arxiu de Càlleres, està ple de documentació en català, que crea d'aquell període. Llavors té aquesta missió per part de Víctor Balaguer, que en aquell moment és el ministre d'Ultramar, i doncs arriba...
També un personatge extraordinari, sí, sí. Víctor Balaguer. També,
estem fent el bicentenari, si no recordo malament, o el centenari de la mort... No, centenari de mort em sona molt poc. No recordo que s'està celebrant ara, però s'està celebrant alguna cosa respecte a Víctor Balaguer.
Bueno, anant al Museu de Vilanova Nova i la Geltrú...
Sí, ho podeu comprovar, sí, sí.
Boníssim museu.
Sí, sí, sí.
Sí, hi ha vinculació entre el museu, Víctor Balaguer... Sí, sí. Sí, perquè d'alguna manera el Toda portava també algunes peces que després entrarien en el museu. Però l'interès era aquest documental i verificar l'existència del, del català de l'Alguer. És aquesta missió diplomàtica...
Cultural, sí.
Però amb aquesta idea de... Anem a veure què són els límits de la nació. En això a mi em recorda molt els intel·lectuals del Risorgimento italià, que fan més o menys la mateixa cosa amb Còrsega, que és una terra, una cultura i llengua molt més itàlica o italiana del que és Sardenya, i van allà i van a descobrir aquesta illa on encara es parla un italià que és, potser que és l'italià més pur i més no contaminat pels altres idiomes dels francesos, espanyols,
etcètera. Sí, sí.
És aquest tipus d'idea cultural.
I Toda, quan va cap allà, suposo que primer arriba o a Càller.
A Càller.
I a partir de Càller va cap a l'Alguer. Quina és la impressió que ens ha transmès del que veu i el que troba?
Toda és molt hàbil en divulgar, en escriure, i crea o posa els fonaments per una visió un poc mítica de l'Alguer. L'Alguer és un lloc aïllat, és una illa al centre del Mediterrani, llavors és un lloc endarrerit, el progrés no ha passat allà, llavors els algaresos són com més o manco com si fossin en una illa al mig del Pacífic.
O sigui, una illa dins de la illa.
Exactament.
És Samoa.
Sí, la idea més o menys és aquella. És un període que no és només el Toda, és... Tots, que també els italians que parlen de Sardenya ho fan de la mateixa manera.
Sí.
Aïllament, no hi ha contacte, llavors hi ha un endarreriment. El català és com si l'Alguer, o tota l'illa de Sardenya, hagi conservat la catalanitat pura, com havia fet Còrsega pels
italians. Sí.
És una visió mítica, perquè en realitat sempre hi ha hagut contactes. La llengua que ell troba quan arriba allà a l'Alguer és una llengua que no és pura, ja és contaminada, diguem, per immigracions que han arribat de Sardenya, del sud d'Itàlia, però el seu discurs funciona.
Però amb una integració gran, no? Amb una integració gran a l'Alguer, aquests immigrants de Nàpols,
sí, sí.
I italians.
Una cosa que ell no veu i que s'ha vist durant el segle XIX és que hi ha hagut una aportació des del final del vincle amb la corona d'Aragó, durant tot el 700 i sobretot el 800 arriben primer lígurs, sards de l'interior de l'illa, això sempre ha succeït, però lígurs perquè són mercants o per pescar, pesca del corall, el corall és una activitat molt important a Sardenya, i després arriben de Nàpols, però precisament de Torre del Greco i l'illa de Ponza. Això és un fenomen a tot el Mediterrani, hi ha aquesta migració de pescadors, sobretot de coralli, de llagosta després, arriben a l'Alguer i ells que es queden a l'Alguer, després acabaran parlant català.
Clar, clar.
Afegint-hi paraules, afegint-hi...
Barreja de calabreses o sí. De polita...
Sí. No, però és molt localitzada.
Molt específic.
Torre del Greco, que és davant de Nàpols, per exemple, a la costa, i davant una illa de Ponza. Encara avui, els descendents, gran part de la població, té un cognom que
lligat amb aquella època, clar.
La cançó napolitana, la cançó algaresa, en part és cançó napolitana, o sigui, la música és napolitana, però és amb la lletra en català de l'Alguer.
Clar, està bé, és una barreja cultural molt, molt interessant.
Perquè a una illa el que és molt important és la immigració. És un tema difícil d'entendre, però en una illa, des punt de vista demogràfic, la immigració és fonamental, i per l'Alguer ha estat fonamental. Hi ha pocs habitants de l'Alguer que tenen un cognom que es pot remuntar a la catalanitat. Són realment pocs.
O sigui, en general, ha sigut les barreges que hi ha hagut. Com...
Sí, perquè és un port, sobretot. No, home, a part d'una illa...
El segle XIV, no? Sí,
sí, clar.
El segle XIV, estem parlant del XIX...
El XIV ha consolidat el XV i a partir de llavors sí.
Ah, encara queda un nom a tota Sardenya, com Serra, per exemple, Caria, Foix, Foix, però li diem nosaltres, seria Foix, alguna cosa roman. Però la majoria de població és d'origen italiana.
Però l'interès sobre aquest tema a la Universitat Catalana d'Estiu, quan es fa coses de l'Alguer, és brutal. I quan fas, quan veus a l'universitat, a qualsevol lloc, conferència sobre l'Alguer, la veritat, l'interès de la població encara és molt manifest, molt, molt.
De la població de l'Alguer, sí, sí.
La tasca d'Eduard Toda va servir perquè la Renaixença es pogués emmirallar a l'època de màxima expansió catalana, que encara mantenia un bastió en una illa situada al bell mig de la Mediterrània. En certa manera, tot i que va acceptar el càrrec de vicecònsol de Càller per rastrejar aquesta presència, va ser el primer sorprès. I feia referència en una carta enviada al periòdic La Renaixença el 1887, quan no feia ni un mes que havia arribat a Sardenya. En algun cas, exagerava els trets de catalanitat de l'illa, com quan assimilava el tipus de barret popular entre els pescadors amb una barretina.
En mon viatge a Sardenya m'animava el propòsit fet de veure si quedaven encara algunes reminiscències de l'antiga dominació catalana. No podia certament esperar que a través dels segles transcorreguts se mantinguessin vives nostres tradicions, nostres costums, la mateixa llengua que hi portaren los atrevits colons enviats per Pere el del Punyalet. Per això, des del moment de mon desembarc, estic marxant de sorpresa en sorpresa, confós al fer-me càrrec de vitalitat d'un poble per al qual no semblen haver ocorregut los aconteixements que fa més de 150 anys los sostragueren al domini de l'antigua Casa d'Aragó. Arreu queden encara los escuts amb les barres catalanes que, com preuats signes de conquesta, nostres reis prodigaren en ses terres, iguals a aquells braus marinos portuguesos que en les ignotes regions de l'Àfrica i de l'Àsia anaven deixant les quines de son realme com rastre inequívoc de son pas per l'Orient. Arreu s'aixequen les velles fortaleses, un dia baluars inexpugnables, on s'estrellà la força de pisans i genovesos. Los antics casals queden encara en peu. Les rònegues muralles no foren abatudes. Fins aquell signe exterior i distintiu de la nacionalitat, l'utrajo, ha escapat la llei eterna de mutació a què el destí sembla haver sotmès la nostra raça. De Port Torres a Càller, de Terranova a Cap Teulada, cobreix a tota la gent la barretina catalana. Vicky no el sapi dir que miri que tot això és canvi cosa que fa un record.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Marcel Farinelli i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'Alguer, especialment als segles XIX, i ara en parlarem una mica del segle XX també, i aquesta relació redescoberta amb la Catalunya, no sé si dir-la metropolitana, perquè, en fi, és un altre concepte molt colonial aquest, de Catalunya metropolitana. En tot cas, acabem de sentir, doctor Farinelli, aquest fragment d'Eduard Toda, molt deliciós. Toda escrivia molt bé, evidentment que amb errors d'apreciació respecte al que veia. Suposo que l'impacte de Toda, de Milà i Fontanals, etcètera, etcètera, fa forat, i a partir d'un cert moment, que potser estem parlant ja de principis del segle XX, aquesta visió de l'Alguer arrela a la societat catalana.
Sí, la conseqüència de tot, a part de crear aquesta visió mítica, però comença un moviment literari que no és un moviment polític, no és un moviment molt, molt, molt gran, sempre és una petita ciutat, però comença alguns comencen a escriure poesies en català, fer recerques sobre l'història de la ciutat, i estan en contacte amb cercles sempre de la Renaixença, o ja en 1900 publicant, sobretot aquí, a Catalunya. a Sardenya no. Això és important. O sigui, aquests poetes, autors, escriptors no tenen possibilitat de publicar a Sardenya. Ho fan tot en els mitjans catalans, que és més o menys com succeeix ara.
Ja, sí. Continua igual. A Itàlia,
igual, sí.
A la Itàlia actual tampoc hi ha facilitats per publicar
no,
català, amb sard o amb altres...
Sí, en sard,
es sard
poden fer coses, però són, es queda molt dintre de l'illa la distribució.
Ja.
Llavors és important tota perquè comença aquest moviment. Són molt, diguem, intel·lectual, cultura, no és interessant molt en política, excepte algunes excepcions. Que estem parlant de Ramon Clavellet, Antoni Ciuffo. Antoni Ciuffo és el nom, Ramon Clavellet és el pseudònim que utilitzarà.
Val.
I o Joan Pais, que fan alguna afirmació de tipus polític, però sempre es queden una mica naïf. És a dir, no hi ha un moviment.
O sigui, més antropològic, cultural que polític.
Sí.
Bé,
sí.
De fet, lliga amb la Renaixença,
sí,
perquè
sí,
la Renaixença
sí.
com a no, tal era... té un... Evidentment que té components polítics, però són uns components polítics, diguéssim, secundaris. És després la feina de la Renaixença la que farà que aquests components polítics germinin amb altres opcions, eh?
Sí,
però no.
El Rubio Llors és el que diu, no? Nosaltres no podem ser independents perquè no tenim els avions... Ai, els avions. Els vaixells, els canons i no sé quantes coses més, però sí que podem ser independents intel·lectualment. És a dir, és una proposta cultural.
Ell
ho té allunyat del cap que mai pugui ser una cosa política, cosa que fet que al cap de 50 anys ja és polític.
Sí, però... sí. Suposo que en aquest sentit l'Alguer, i més tenint en compte el poc pes demogràfic de l'Alguer dins del conjunt d'aquell nou regne d'Itàlia, encara pesa més aquest tipus de visió només cultural i no directament política.
Sí, i de fet no han tingut mai problemes els catalanistes algueresos de repressió d'alguna cosa, perquè no s'han mai ficat realment dintre de la política. Ha sigut sempre un discurs molt cultural, això sí. I, sobretot, perquè és un discurs cultural? També pensem que Itàlia és un país que fa 50 anys que s'ha format. 1861 neix Itàlia.
Sí.
Llavors, diguem, la hegemonia cultural, per dir-lo amb les paraules de Gramsci, que és un filòsof sard, és de l'italianitat, l'italianisme.
Sí, sí.
El risorgimento encara és un moviment molt potent, el record. I llavors pocs tenen l'horitzó mental de dir, defensem la nostra pertinença a un'altra nació, a un'altra identitat. Ho tenen difícil, també perquè són funcionaris de l'Estat.
Clar, i això també pesa molt.
D'aquestos són... no és una aristocràcia que té una independència o burgesia. Es tracta, sobretot, de qui treballa per l'Estat.
Clar, no és estrany, eh? També el 1812, quan la Constitució espanyola, durant la Constitució de Cádiz...
La Pepa.
Molts dels catalans que hi participen, això també tenen unes visions molt similars, en aquest sentit, no? La força... Hem de canviar la nació, i la nació és espanyola, i, per tant, nosaltres hi hem de participar... No els tracten molt bé, malgrat tot, però hem de participar-hi, la catalanitat hi afegirà amb això a la nació espanyola encara més matisos. Aquest tipus de plantejaments són molt normals, diguéssim, dins d'un gran pes. En tot cas, aquells primers anys del segle XX, per Itàlia, arribaran a ser transcendents perquè el regne d'Itàlia tindrà molts problemes d'estructura. L'estructuració del regne és molt complicada i molt complexa. De fet, són problemes que encara pateix Itàlia avui en dia, vull dir que tampoc no ens hem d'enganyar, però que desencadenaran amb l'estranya entrada d'Itàlia a la Primera Guerra Mundial. No sé si això afecta també culturalment a l'Alguer i amb tot el que passa.
Sí, bé, la Primera Guerra Mundial té un impacte a tot Europa, però específicament a Sardenya té un gran impacte. Per què? Perquè és la primera volta realment que gran part de la població es troba mobilitzada i doncs surt dels seus petits pobles, estem parlant de, sobretot, pastors, ramaders, no, sono gent de poc estudi, surten del seu petit món i es troben dintre del front fent la guerra al costat d'altres italians.
Sí, sí, la mobilització massiva de la població sí. amb edat de, diguem, d'anar a la guerra, doncs sí, se'ls endú.
Ha succeït sí, sí. això més o menys també per a França,
sí. Sí, sí.
però realment ha sigut un impacte tan, tan fort. Ha sigut també molt mitizzat per certa literatura, perquè d'allà es crea l'eroi, del mite dell'eroi sard, che alla guerra mondiale lluita attraverso di una... Es crea un mite di come se i sards fossero una mica come le tropas coloniali. Tenen una forma de lluitar que és molt arrelada a la seva tradició, utilitzen armes que són diferents, en la guerra de trinxera funcionen molt bé en assaltar les trinxeres. Els mateixos sards comencen a creure aquest mite.
Que són les unitats de xoc, aquestes que se les juguen i que moren, però bueno, que mitifiquen.
De fet, són els que pateixen molt, molt morts. I després, però durant la guerra, però sobretot després neix un moviment polític ara, és un regionalisme, volen l'autonomia de Sardegna, ells mateixos rebutgen la idea de nacionalisme en un primer moment, i aquest és el Partit Sard d'Acció. Es coneix com sardisme, que és el primer moviment que encara existeix avui, molt, molt diferent, que defensa, diguem, una diferent estructuració de l'estat italià. Autonomia per l'illa de Sardegna. Autonomia és la paraula màgica. El 18, 19, 20, 21 és com la solució a tots els mals de Sardegna. El partit es funda el 1921, el mateix any que neix el comunisme a Itàlia, amb Gramsci, un altre sard al mig, i també és el mateix any que neix el feixisme.
És que tot va...
És la crisi del
clar, és que la sortida, al final de la guerra mundial per Itàlia, per tota Itàlia, és terrorífica, perquè ha sigut un desastre de la participació italiana a la guerra pel país i provoca, a més, una amargor brutal entre la gent que provocarà que, precisament, tothom miri aquest sistema del Regne d'Itàlia tal com funciona, no funciona. I, per tant, és lògic que hi hagin molts plantejaments de com transformar-ho, alguns tan bèsties com el feixisme, diguéssim, tot el... Això és el... Però que té una lògica de xoc que provoca. I a Sardegna, això... I específicament a l'Alguer, com funciona el sardisme?
Bé, l'Alguer és una... En aquell moment és una ciutat que té una part d'economia mercantil, el comerç, el port, pesca, però per un altre costat és un poble agrícola, hi ha una sèrie de terres
al voltant. Al voltant de les muralles, sí, sí.
Llavors hi ha tota una classe social que són, al temps de Toda, algun poeta els definia els chapadors, els que treballaven a la terra, que són força bàsica del moviment, sí, del Partit Sard d'Acció.
Em fa gràcia, perquè no sé si hi ha similitud, perquè el Chapo és una aixada una mica grossa. I
sí, és això.
Xapador, és això.
És això.
Sí,
és, això.
Sí, sí.
És això. És això. En italià seria la zappa, però és,
sí, sí.
És aquella figura.
Estem parlant d'una població de quant? De 15, 20.000?
10.000 10.000 habitants. Mm. Bé, comptant només l'Alguer.
10.000 habitants, mantenint la llengua 500 anys.
Sí, sí, és un mèrit.
Sí, sí.
Sí, sí. En tot cas, arriba el feixisme a partir de l'any 22, primer suau, entre cometes, i després radical, a partir del 23-24 ja no...
Sí, sí, sí. A Sardegna la cosa és un poc peculiar, perquè no hi havia una gran classe... Hi havia centres industrials, sobretot miners, allà sí que hi ha feixisme com si fos el nord d'Itàlia, amb grups uniformats que van a assaltar sindicats i la seu del partit...
Imposen per la violència.
I van per la violència. En la situació de l'Alguer no hi va haver aquesta confrontació violenta. Els feixistes locals eren pocs i eren classe... diguem, mitjana, conservadors, sí, amb terres i doncs amb problemes amb els xapadors, però no s'arriba a tenir un moviment tan violent. Les violències hi ha després de la marxa sobre Roma, després de la presa de poder a Sardegna, hi ha una batalla, més de batalles campals, entre feixistes i sardistes. Els dos tenien el seu cos uniformat, amb la camisa,
de
la
color,
camisa negra, sí, sí. L'altra la camisa grisa.
Els feixistes de Mussolini que han ocupat Roma i Itàlia, negre, i els sardistes que
tenien
la
camisa grisa.
Grisa.
El sardisme és... Podríem fer un programa sobre el sardisme, perquè hi ha un'ànima més que tira cap al sindicalisme revolucionari i és aquesta que... va més a enfrontar-se amb els, amb els feixistes. Però també hi ha una altra part que veurà de trobar un acord amb el feixisme. La idea és, okay, els feixistes han guanyat la península, com fem nosaltres a continuar el nostre programa sardista? Ens fem feixistes i així sarditzem el feixisme. Aquesta era l'idea. Neix el sardfeixisme. O sigui, els feixistes de Sardenya són els d'una part, la meitat del Partit Sard d'Acció.
El feixisme volia italianitzar l'Alguer i un dels mètodes va ser apostar per la colonització interna, traslladant centenars de famílies des d'altres zones del país, sobretot de Ferrara, per anar a viure a Sardenya. El 1933 van començar les obres d'una nova ciutat prop de l'Alguer, anomenada Fertília. Encara que l'objectiu final fos contribuir al desenvolupament econòmic de l'illa i reduir l'atur, es tractava sobretot de repoblar la zona amb població de parla italiana, a fi al règim.
El disseny d'aquesta nova ciutat que estem aixecant a la plana de Nurra és realment impressionant. Digna representació de la modernitat del faixo.
T'agrada, oi que sí? Fa 4 dies per aquí només hi passaven els ramats i 4 pastors mal girbats. Però això ja és cosa del passat. El futur es diu Fertília.
Aquesta plaça central permetrà acollir actes multitudinaris. I aquests carrers tan amples? Quin goig! Quina diferència amb els de l'Alguer?
És la diferència entre els temps foscos i bàrbars de l'època medieval i el retorn a la civilització que representa l'ideari feixista. El nostre model són les ciutats de l'antiga Roma. No pas aquestes viles gòtiques en què els únics llocs espaiosos són les esglésies. Per això a Fertília no hi haurà ni un sol campanar.
És una bona decisió. Per campanars ja tenim els de l'Alguer, que serà només a 10 quilòmetres de la nova ciutat.
Tant se val que quedi a prop. No ens interessa que els nouvinguts tinguin cap mena de contacte amb els algueresos. Allà hi parlen aquell dialecte del passat que no ens convé si el que volem és italianitzar el país. Suposo que hi estàs d'acord, perquè encara que tu ets algueres, el més important és que siguis italià i, per tant, feixista.
Naturalment, però estigues tranquil. L'algarès es fa servir a la vida diària, fins i tot entre membres del partit. Però t'asseguro que no forma part de cap àmbit oficial. Ni a l'escola ni a l'administració. Només se sent al carrer.
És igual. Si els habitants de Fertília han de mantenir cap mena de contacte amb els de l'Alguer, poden acabar coneixent la seva llengua. És el que va passar fa temps enrere, quan els immigrants napolitans es van voler integrar a la ciutat. Fertília ha de ser un nucli lingüístic compacte, segregat i allunyat de l'Alguer. Aquesta zona ha quedat al marge del procés d'italianització durant massa temps, i ja és hora que en formi part. Capitxi?
Sí, sí, va bene.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Marcel Farinelli, això de Fertília és un nom ben particular, eh? Però va reixir, no va reixir? Què va passar amb aquesta ciutat? Però no em sona, eh? He estat a l'Alguer, no em sona aquesta Fertília.
Sí, no, és una petita fracció, és un poble de l'Alguer.
Encara existeix una mica.
Encara existeix, són 1.500 habitants.
Es diu Fertília encara?
Es diu Fertília, sí. Perquè no tenia ningú problema. Fertília de fertilitat.
Clar.
Perquè aquí hi ha prejudicis sobre la població que habitava en aquesta meitat de l'Alguer. La meitat nord de l'Alguer, tota la meitat on ara hi ha les platges més boniques,
sí.
És on està Fertília. I aquella zona era una zona que no hi havia camps. Era com terra sense cultivar. I això, des del punt de vista del feixisme, però també abans del feixisme era així, es veia com una era improductiva. Llavors els sards són subdesenvolupats perquè viuen en aquestes petites cabanyes allà, tenen unes cabres, un ramat, però no fan res més. Llavors, la idea és agafem aquesta meitat del territori i posem una ciutat nova i en població que ve d'Itàlia, d'una específica zona d'Itàlia, Ferrara, i que siguin, en teoria, havien de ser tot molt feixistes. És fer com un viver, sí, okay, sí, de feixistes. Això ho van fer en altres llocs, no, no és només a l'Alguer. Però l'Alguer té aquesta idea d'eliminar la catalanitat, absorbir la catalanitat. La ciutat nova era tot el contrari de la ciutat vella de l'Alguer, i llavors ha absorbit pràcticament tota la resta de la població. Aquesta nova població devia ser prevalent. Una nova una colonització interna.
Però va sortir malament. És obvi, però...
Sí, i no, vull dir, els meus avis van venir per aquesta colonització. Un perquè era feixista, l'altre perquè l'han enviat a Sardenya en punició, però vull dir, molts dels que ara són algaresos en realitat venen d'aquesta colonització.
Clar.
Sí, no va sortir perquè hi va haver la guerra i tot això es va interrompre, i en realitat la ciutat de Fertil es va acabar després de la Guerra Mundial, i van arribar-hi pròfugs del... ara era ex-Iugoslàvia.
O sigui,
clar, quan hi ha un canvi de terra i tota aquesta població va acabar allà.
La guerra va afectar l'Alguer molt.
Sí, l'Alguer era una base important perquè tenia un aeroport. Al fer Fertília també es fa un aeroport que és molt important per la Guerra Civil, és en connexió amb Mallorca.
Sí, sí, és d'on allí surt el Comte Rossi, no?
Se passarà per allí,
el que bombardejarà després Catalunya, sí, sí, se podrà a Mallorca, pàgina molt fosca de la història de Mallorca.
Sí, sí. Exactament, doncs hi ha aquesta connexió. I el 43 sobretot és bombardejada l'Alguer. Els objectius militars a fora de l'Alguer, l'aeroport més cop, però hi ha un bombardeig molt fort a l'Alguer, que és un bombardeig carpet. De catifa, quasi.
Sí, 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 sí.
Estan provant les tècniques que després aplicaran al Japó, a Alemanya, però es fan més d'un centenar de morts. És probable que siguin més, però és el centre històric que és atacat. És un impacte molt
terrible.
Fort. Però després d'això, el règim cau, el 8 de setembre hi ha l'armistici amb els aliats, i a Sardenya la Guerra Mundial acaba més o menys sense combats. Hi ha una divisió corazzata d'alemanys, es posen d'acord amb el general italià que controla l'illa i passen a Còrsega quasi sense combats.
Per l'Alguer, suposo que també representa això un alleujament, perquè s'acaba la pressió del feixisme. Ara, tot ha quedat, diguéssim, aquestes ganes d'italianitzar el catalanisme, suposo que hi perviu, i suposo que els intel·lectuals de l'època això ho pateixen, no?
Sí. Sí, sí, sí. Durant el feixisme pràcticament ningú escriurà, utilitzarà la llengua en diaris públicament. Una altra cosa és la població. La població continuava parlant en català, no hi havia una repressió dura perquè no hi havia un moviment polític per defensar la llengua, etc. Emergeixen figures que jo he estudiat, que seran importants després de la guerra, que és... comencen a ser incòmodes amb amb aquesta opressió italianitzadora, i són exmilitants del partit Sard Acció que comencen a ser antifeixistes, però no d'aquells que havien passat al feixisme.
La figura més destacada del catalanisme algarès dels anys 50 i 60 del segle passat va ser l'arquitecte Antoni Simón Mossa. Entre altres iniciatives, va arribar a publicar dos números d'una revista anomenada Renaixença Nova, coincidint amb el creuer de retrobament de 1960, una expedició de catalans a l'Alguer, i amb els Jocs Florals celebrats a la ciutat sarda l'any següent. En l'article dedicat al creuer, Simón Mossa es mostrava molt menys prudent i conservador que la resta d'algaracistes de l'època.
Som ciutadans de nacions distintes, amb diferents deures i diferent camí en la comunitat dels pobles. Però és menester de recordar, a cada pas, mirant a l'entorn els rastres i els vestigis del passat, que aquesta diferència i separació de nacions és senzillament formal. Si la tradició no és mentida i la sang no és aigua, és ben clar a tots nosaltres que la germanor entre algaresos i catalans continentals no és sentimentalisme arqueològic, ni manifestació de separatisme, ni recurs turístic. ni l'operació política oberta, ni aquella no menys perillosa i amagada de la desnacionalització, actuada ahir la primera i avui la segona, no han aconseguit esborrar aquest lligam. Els pobles lliures no poden ignorar la veu de les minories. I nosaltres, que tenim la sort de viure en una nació on la llibertat no és una paraula buida de sentit, fem nostre el missatge de totes les minories. Nosaltres, dic, que som minoria lliure en una nació lliure, tenim un deure de complir sense retard amb els nostres pobres mitjans, recollint els missatges de les altres minories, unint-nos en la lluita civil al fi que tots hagin, igual que nosaltres, la seva llibertat i cercant, xenu, aquell nucli de llibertat que és la llibertat espiritual, amb el qual seria només possible fer sortir la nostra consciència des de l'atmosfera boirosa d'ahir, exaltant la nostra personalitat i dignitat a l'indret d'un món millor i lliure.
Guàrdia.
Doctor Farinelli, tenim molt poc temps perquè el temps se'ns ha menjat, però sí que m'agradaria que parléssim una mica de la figura d'Antoni Simón Mossa i dels intel·lectuals que envoltaven. Sembla com si aquest arquitecte el que estigués obrint una via nova pel algarasisme, no? Que no s'havia explorat fins aleshores.
Sí, era una persona amb una gran cultura, un outsider, no? Respecte als altres. Ell, des del final de la Guerra Mundial, el veu molt clar clarament que Sardenya és una nació oprimida per Itàlia i que pateix un procés de desnacionalització tal com Catalunya. I llavors per ell hi ha d'haver una solidaritat entre algaresos, que són els sards que parlen català aquí, i els catalans. Perquè l'Alguer és una ciutat catalanoparlant en una regió autònoma d'una república democràtica que en principi està basada sobre l'antifeixisme. Llavors, això als anys 50 és molt important. I és una persona d'una cultura vastíssima, parla moltíssims idiomes, és un arquitecte de formació, però s'interessa al cinema i fa molta agitació cultural. Viatja constantment entre, i això és important, l'Alguer i Catalunya, però també les comunitats de catalans que estan exilats a Amèrica. I llavors té una visió més global, diguem, de la catalanitat, de la nació i del problema de la llengua. I ell és molt decidit a fer política, a ajudar la lluita dels catalans antifranquistes.
I això no era fàcil.
Que no era absolutament fàcil.
Amb un algrès.
Posant en connexió els de dintre de l'estat espanyol i els que estaven a l'exili, intentant fer com l'Alguer devia ser un punt de connexió en les seves idees. Era també un sardista que portarà el partit Sard d'Acció cap al... fundarà un corrent independentista parlant de Sardenya com una colònia.
Però devia ser un seductor total, no? Perquè atreure, sí, diguem, aquests intel·lectuals catalans o gent com Palau i Fabra, un Pere Català Roca, en Francesc Català Roca.
Sí, tenia
tota aquesta
contactes.
Gent, clar, això vol dir portar-hi amb un vaixell i jocs florals allà, que té clar, i això tenia una lectura política pel franquisme terrible.
En 1960-61, en aquests dos actes, primer, aquest creuer de catalans que per fer un viatge i per portar la Moreneta poden arribar cap a l'Alguer i fer pràcticament resistència cultural, i l'any següent tenim els jocs florals, que són jocs importants perquè són els primers que hi ha l'encontre dels exiliats i que venen dintre de l'estat espanyol. Llavors és un acte... Hi ha moltes polèmiques al voltant d'aquests jocs florals del 61 perquè no hi van haver-hi proclames molt antifranquistes, però hi havia la necessitat de tornar a casa per aquells que havien arribat.
Segur que el franquisme estava molt amatent d'allò que deien allà, i per tant poca broma amb el que es podia dir i deixar de dir. No?
Els franquistes van fer de tot per a nivell d'ambaixada espanyola a Roma, es posen en contacte amb alguns dels algueresistes, gràcies a Miquel Ballori, per evitar aquests proclames massa...
Ho haurem de deixar aquí, que ens queda l'Alguer als anys 60, però hi tornarem. Doctor Farinelli, esperem que no sigui tan car de veure, també, que es diu aquestes coses. Ens veurem aviat, espero, per seguir parlant del tema, que val molt la pena i que han quedat moltíssimes coses per explicar.
Bé, un altre programa.
Vinga, hi comptem. Moltes gràcies. Josep Maria Solís Sabater, fa temps que hi vas a l'Alguer?
Sí, ara fa uns quants anys, però això que has dit tornaré, mira, ja em sembla que faré l'impossible per poder...
Farem una escapadeta, això està... Sempre està bé, això és Vanguardia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Xavier Martín, Josep Aguilar, Marc Lobato i Albert Cortés.